L'Unió Europea ha demanat als Estats Units que redueixin els aranzels, tot després que la Cort Suprema del país hagi declarat il·legals els gravàmens que el president Donald Trump ha imposat a la resta del món. Trump diu que certs jutges del Tribunal Suprem varen ser influïts per campanyes públiques, per esquerrans radicals. Considera que els jutges tenen por i no volen fer allò, diu, que és correcte. 8 i 4 minuts, la informació continua, els butlletins informatius. Ara comença el programa. Xiu, xiu, que passin molt bon cap de setmana.
Xiu, xiu, el programa que necessites per acabar bé el dia, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Ja som aquí, ja hem arribat.
Hola, bon
vespre.
Com estàu? Preparats? Preparats per inaugurar aquest cap de setmana?
Sí.
Alots, però vull un poc animats, va. Un to més engrescador per nostres oients, per favor.
Bé, aquesta setmana no m'està gaire...
Per ens esforç. Per tu, Jordi, que avui...
Per el nostre nou cap.
Ets el nostre director.
Exacte, i en el programa d'avui xerrarem de si a dia 20 de febrer ja heu complit els vostres propòsits d'any nou. Esperem que sí, ja és ben hora.
Quan encara falta més d'una setmana per acabar febrer, puc dir que ja he complit amb un dels dos propòsits d'any nou. Un era començar una altra vegada a fer esport, que això per circumstàncies... que encara no ha començat. I l'altre era anar a la perruqueria, que avui ha estat el dia.
Idò, ja ho heu sentit, el nostre company José Galindo ja ha anat a la perruqueria. Tota una quimera per ell. Inés, Xavi, diríeu que vosaltres ja heu complert els vostres objectius d'aquest cap d'any?
Jo és que no recordo quins tenia, si en tenia qualcun.
Jo sí que me sé el teu.
Quin era? Ah, no, però això no se pot dir. Això és la vida
privada. Li he fet un gest.
Això és la vida privada, Inés Mateu, te'n record que tot i que sigui...
I ho hauries d'explicar, perquè és molt interessant. Jo tenim el que...
I tu decideixes que l'expliqui jo a la ràdio pública. Sí.
Molt bé, però Inés, tu recordes el propòsit d'en Xavi, però el teu? No recordo.
Jo és que no en tenia.
No en tenies?
No.
Va, clar que en tenies.
Era aixecar-me més prest, però no ho he complit.
Eres de... Ara li he fet un gest.
No sé quin gest és això,
sí,
Xavi.
Sí, sí, sí.
Bé, ara que heu contestat a mitges, crec que podem començar amb el programa d'avui.
Jordi, vols com on anem? Te veig molt segur en el rol de director. No sé si això és un cop d'estat, perquè ell ha començat el programa, ell ha dit temàtica faríem avui, ben tranquil.
Inés, tu pren-te quan tu vulguis, però avui tenim a Miguel Soler en el control tècnic.
Ja ho sabeu, són una mica especials a Xiu Xiu.
Home, mos toca a nosaltres inaugurar el cap de setmana, no és així?
I de avui, el divendres, sona així.
Aquesta millor veu de les illes i s'han durat 3.000 euros i sobretot la persona que ha fet realitat el seu somni és...
Álvaro Chávez!
Oh!
Per favor, Álvaro Chávez, quan vas aguantar amb aquest cant, bon vespre.
Un poc apretadet, eh? Ho he de fer millor, ho he de fer millor.
Vale, has aguantat moltíssim. Jo no sé si sempre ho fas així de bé.
Intent fer-ho un poc millor, és la veritat, sí. Des d'ençà ara he anat a classes, un poc més de classes, a altres llocs on xerrem de tot, no? Mm-hmm.
Home, era molt, molt, molt bé, perquè d'aquesta manera vares guanyar l'edició 2025 de La 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 i Vetres Televisió. Mm-hmm. Això va ser el mes d'aquest estiu passat,
exacte,
setembre.
Sí.
Què t'ha passat des de llavors?
Bé, moltes coses. Des de molt de càstings, també, i formació. Ara estic anant a una professora a Itàlia, que hi vaig més o manco cada mes.
Perdona, te'n vas a classe a Itàlia?
Itàlia? Sí, una setmaneta cada mes.
Ostres.
A fer classes amb la professora. No diré el nom perquè no vull que sigui una persona anònima,
però, bueno,
però és de ses bones.
És de ses bones.
És de ses bones, sí, sí, sí.
Sí que en sabeu coberta, perquè, clar, vull dir...
Diries el nom i crec que ni Inés, ni jo, ni en Jordi sabríem, sí, qui és.
Però, no, però segurament que sí. Els nostres oients, coneixedors, mm-hmm, de l'òpera, mm-hmm, ho sabrien.
Segur.
Però, en tot cas, parlàvem d'Álvaro Chávez, que tu ets Álvaro Tenó.
Sí, sí, el títol, diguem, que seria Tenor Crossover, que és un estil que canta amb una tècnica lírica, canta tot tipus de repertori, no? I també hi ha tipus, el crossover pur, que diguem que és un pop amb... no el peix, no? un estil popero, diguem, balada pop, amb veu de tenor, veu lírica, sí. Mm-hmm.
Molt bé, molt bé. Te sentirem en qualque moment, perquè mm-hmm, te tenim aquí a dins el sistema, volem sentir en el guanyador de La 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 2025. Dius que t'han passat moltes coses, molt de càstings.
Mm-hmm.
De fet, a La La La, en Poti, així conegut personatge mediàtic, te va oferir anar a Madrid a la Gran Via. No sé si això s'ha arribat a complir.
Sí, bueno, la cosa, vaig anar a la Gran Via a fer, bueno, el Teatre Maya, que no està exactament a la Gran Via, però està d'hora, i vaig fer el càsting amb Álvaro Sáenz Heredia, i bé, me varen donar molt bon feedback, i estic en el seu radar, diguem que me varen dir que les següents produccions, perquè justament la producció on me presentava ja estava, Opera y Zarzuela Dreams, ja estava aturat, i que les següents produccions me'n tindrien en compte. Uh-huh. Així que encantadíssim, perquè aquesta oportunitat segurament no l'hagués pogut tenir sense l'ajuda d'en Poti, no? Uh-huh. Així que molt agraït a en Poti, d'aquí l'envio una abraçada molt forta.
N'Álvaro ha dit que és no crossover, és a dir, que operitza cançons pop, com per,
sí,
exemple aquesta.
I had a few, but then again to feel to mention I did what I had to do and so it through without exception I played it curse each careful step along the byway.
Molt bé, doncs, sí, efectivament, ara sentim això. Álvaro, fou a partir de La 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 que vares com un poc a mediatitzar tot el teu recorregut musical, és així?
Així és, sí, sí. La 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 va ser una oportunitat fantàstica per donar-me a conèixer i perquè la gent conegués un poquet el que feia, no? També és un estil que no es veu gaire i altres indrets o altres concursos no se veu tant, no? I estic agraït també a La 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 d'haver donat aquesta visualització perquè poguessin veure aquest estil, aquest tipus de veus.
Mm. Álvaro, què hi ha darrere concursos musicals?
Com que hi ha darrere?
Què,
com
volen saber xiu-xius? Volen saber... No ho sé, per exemple, amb el jurat teniu relació?
No, 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 no. Justament amb el jurat, per exemple, a La La La, se mantenia una distància.
D'acord.
I ells arribaven altres...
Per evitar favoritismes, etc.
Sí, se suposa
que no.
Tu
creus que els seus judicis són espontanis o se'ls preparen abans?
Jo crec que són espontanis, però això hauries de demanar a ells, no ho sé.
També,
no ho sé. A mi em sembla bastant espontani. La veritat que reaccionen perquè reaccionen just el que ha passat en
clar,
aquell moment.
Ells no vos veuen abans.
No, 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 no.
Perquè, de fet, tu tens més experiència en concursos. Has participat també un altre d'òpera, especialitzat en òpera, a Televisió Espanyola. Vull dir, és una televisió d'Espanya. Ja és un... una... això ho deies tu, no? Una projecció més, a banda de...
Sí, per quantitat de gent, no? Que pot veure, que pot veure aquest tipus de programa. Ja t'he dit, me vaig presentar molts de càstings. Jo també vull animar els cantants que comencen o que volen dedicar-se, que molts de nos i 3-6 és un èxit. I que te diguin, sí, per exemple, jo he tingut un guany, el 2025, la gran oportunitat d'estar a La i després a Ària, Locos por la Òpera, de Televisió Espanyola, i clar, m'ha ajudat molt, però darrere això n'hi ha molts de càsting, molts d'estudis, molt de repertori i viatges. I t'has de pagar els viatges, i has d'anar, i has d'estar. Quan me varen dir, en Poti, quan va dir d'anar a Opera y Zarzuela Dreams, me varen dir de 3 dies vista. Pues sí, t'organitzes.
I tu vas haver de pagar, bé, evidentment, a comprar bitllet, vull dir que...
Sense por. Sense
por. Una inversió.
Sí.
I si no, això que dius que és molt interessant, que és no, és possible, sinó que li diguin a Rosalía, que de fet, quan era molt jove, va anar, no sé si era Factor X, cosa així, li digueren que no, però mireu després on arriba a Rosalía. És a dir, un poc es titular que vols anar tu, és que prepareu-vos per no, i que sí, segurament arribarà. Què és el que t'ha passat a tu?
Seguir aprenent, seguir avançant i tirar endavant. I un no sempre és una ocasió per millorar.
Perquè entenc que no t'aprens la crítica d'un jurat o d'un càsting com a negativa, no? Sinó com a constructiva.
Totalment.
Pel que dius.
I a més és que he tingut la sort en aquests programes, per exemple, de tenir un jurat tan bo, tan professional, de persones que podia aprendre tantes coses, que vamos, amén a tot el que me diguessin.
Bé, i ara què? Álvaro, concerts?
Tenim concertets, tenim coses.
Hem d'apuntar.
Sí, mira, doncs dia 26 de febrer, o sigui, això és la setmana que ve, dijous, a La Movida, Café Concierto, tenim un concert íntim, preciós. Està malament que ho digui jo, però és que,
no,
és que el programa és preciós. La música és meravellosa, des d'òpera crossover. No veuran un concert d'òpera, veuran un concert íntim, un concert emocionant i un concert que la gent no s'espera. Així que estau tots convidats a venir.
De fet, cantes cançons conegudes,
sí.
Entenc. Per tant, el públic potser respon fins i tot més, no? Perquè són repertoris que coneixem, però amb la teva veu, amb el teu estil...
Això és, sí.
Bé.
Que la gent li sigui molt propera a aquesta música i, a més, contant una història. Per exemple, a La Movida, contant una història del pas del temps per les persones, no? Des del naixement fins a la mort, i com això se pot representar amb cançons.
I doncs, si vos crides atenció a aquesta veu que escoltau, és en Álvaro Chávez. Fa un concert dia 26 de febrer a la sala La Movida i avui mos han posat generosos, Xavi.
Exactament.
Perquè regalam entrades a les 4 primeres telefonades que tinguem ara mateix en directe. Així que si voleu entrades per escoltar en Álvaro Chávez en directe, 971 13 99 00. Si mos telefonau, entrareu en directe i les 4 primeres entrades tindran les primeres telefonades tindran entrades.
Exactament, 971 13 99 00, les esperam, i clar, ja ho sabeu.
Tenim una telefonada, ja, home, per aquí. Ah, mira que bé. La gent vol entrades, eh?
Però hauran... Tenc que entrar,
en tenim 4.
De respondre una primera pregunta.
Una pregunta. Hola, molt bon vespre.
Hola, bon vespre.
Amb qui parlam?
Amb la Mari Carmen.
Hola, Mari Carmen. Des d'on mos telefones?
De Santa Pança.
Santa Pança. T'agraden, Álvaro?
Sí. El vaig veure aquí a La. El vaig conèixer quan va actuar i després el vaig veure a la Televisió Espanyola. M'encanta.
Mare meva. I d'una entrada... Bé, no. Una entrada no.
Exacte.
Hem de fer un poquet de show.
Miguel Soler, música de concurs.
Ah, molt bé. Posa'm algo fàcil.
Mari Carmen, no passeu gent de pena, que és molt i molt senzill. Va, li faig jo, li fas tu.
Feli tu, Xavi, que amb aquesta veu que tens, meravellosa.
Mari Carmen, fidel seguidora d'Álvaro Chávez. Amem. Qui és? Bé, vull un nom.
Un nom.
Nom d'un dels presentadors de La.
Rosa de Lima.
Perfecte! Oh,
molt bé.
És que ha estat de fàcil, això. I de Mari Carmen, per tu, una entrada per el concert d'en Álvaro. Álvaro, que bé.
I una abraçada molt forta, Mari Carmen. Moltíssimes gràcies per telefonar.
Igualment, per tu, carinyo.
A tu, una abraçada.
Vinga.
Gràcies.
Gràcies per telefonar.
A vosaltres, moltes gràcies.
No pengis, bé, no pengis. En Miguel te recollirà ses dades i tothom que telefoni també vos recolliran ses dades. Crec que ja n'hi ha un parell més. Quatre entrades, que bé. Álvaro, en aquests concerts és emocionant, no?
Sí.
Està prou del públic.
És la meva intenció. Jo no vull només que sentin una veu, sinó que això sigui una emoció, que sigui una experiència pel públic i quan vagi li toqui un poc el cor. Això és el que m'agrada i és el que, jo crec que vaig néixer per això, no? Per fer emocionar la gent de moltes maneres i és la intenció d'aquest espectacle.
Home, sens dubte, ens sentíem a Mari Carmen i quan xerraves, de qualque manera, com si... Bé, te tenia efecte, és a dir, de qualque manera t'estimava, t'admirava, de fet, mira...
També després de la televisió, no?, que mos apropa...
I de la ràdio, sí, però bueno, que sents que quan una persona telefona a la ràdio en directe, que no tothom té coratge de fer-ho, per voler venir a un concert teu...
Això és un luxe, eh? Jo per això estic molt, molt emocionat i agraït, cert.
Qui t'acompanya en aquest camí que per tants de nos que has dit, per 10 nos, 36, qui t'acompanya?
Bé, jo tinc la meva família, que és, com he de dir, pues, la meva família meravellosa, des de la meva mare i després la meva dona i la meva filla, que són les que aguanten el papà assetjant cada dia, hores i hores, pegant crits allà, perquè ja segur que no, se sent bastant, i ja se saben tot el meu repertori.
I de fantàstic.
Espera, que tenim una altra telefonada, me diuen. A veure, hola, bon vespre.
Bon vespre.
Amb qui parlam?
Sona Maria.
Hola, Maria. Des d'on mos telefones?
Des de Palma.
I coneixes en Álvaro, t'agrada?
Sí, vaig veure la Lala.
Ah, mira, que bé. I de vinga, digue'm-nos un nom dels presentadors de la Lala i te donarem una entrada.
I no pot ser Rosa de Lima. No, Rosa de Lima no pot ser. Ja l'han dit.
Però Rosa ja l'han dit. En Torito.
I de perfecte, en Torito, molt bé. Li vol dir qualque cosa en Álvaro, Maria?
Mama.
Li vol dir qualque cosa en Álvaro?
Pues li vull donar una devana, ho va fer molt bé, té una veu que arriba molt, és molt emocionant.
Moltes gràcies, Maria, una abraçada molt forta.
Una abraçada, quina gràcies. Sort, no? Mai m'havia tocat res, moltes gràcies.
Exacte, no pengis i te recolliran les dades, Maria, gràcies a tu per telefonar.
Gràcies, adéu.
Álvaro, quin és el teu somni, el objectiu, ara?
Això també ho dic moltes vegades i a vegades rompo un poquet l'esquema perquè molts dels meus companys demanen ser solistes, òperes a un gran teatre i està molt bé, però el meu somni, el que jo vull fer, és omplir estadis i que vingui moltíssima gent i s'emocioni i canti les meves cançons, també. És una cosa que m'agradaria moltíssim.
I doncs jo crec que ho compliràs, Álvaro.
Ojalà.
I nosaltres serem... Exacte, t'anava a dir... quan guanyis molt de programes i molt de concerts i moltes entrades torna, xiu-xiu. Sempre
dic
el mateix, però és que és bueno.
Todo vuestro.
Gràcies, Álvaro Chávez, molta gràcies. Sort.
Gràcies a vosaltres. Ai,
ai, ai, ai. Qué bonito es danzar bajo el manto de las noches serenas y junto a palmeras hacer un devoto diamante. Ay, 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 ay. Qué bonita y hermosa es mi tierra, cual divino tesoro yo a ella la añoro dejándole mi corazón. Con alegría yo la siento. Ay, tierra mía, aún lejos de mí.
Ay, 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 ay. La situació a preu de Baronesa.
I mira, m'han de robar.
La Baronesa Carmen Cervera, el que és el mateix Tita Thyssen, ha decidit llogar la seva mansió de Palma per 16... No, un moment, ho escric malament. 16 milions d'euros. Ah, no, 16.000 euros mensuals.
Home, escolta'm una cosa. Si ara ja allogués de 16 milions mensuals...
No. Torna a començar. La baronesa Carmen Cervera, o el que és el mateix Tita Thyssen, ha decidit llogar la seva mansió de Palma per 16.000 euros. euros mensuals.
Exactament, una decisió que no ve d'ara. Tita Thyssen fa anys que intenta vendre aquesta casa, en concret des del 2017, però sense èxit. La casa se situa a la barriada del Terreno i es pot veure al portal Idealista. Són 2.400 metres quadrats, jardí, piscina, cova natural, casa per al servei domèstic i tres pisos, si parlam d'habitatge principal. I el preu?
El preu, quan l'intentava vendre l'any 2017, se venia per 6,5 milions d'euros. Avui en dia, si la vengués, ella demana 4,9 milions. Si els deteniu, ja ho sabeu.
I mira, m'han intentat robar.
Ràdio és entreteniment. El proper dijous 26 de febrer, de 9:30 a 13:30, no te perdis la quarta fira de l'ocupació del Pla de Mallorca a la sala polivalent d'Esporressà al Gaida. Si estàs a l'atur o cerques una millora laboral, vine a conèixer les ofertes de feina. Podràs gaudir de tallers ben interessants a l'Auditori Pere Capellà. A més, podràs participar en el sorteig de 5 entrades dobles per al Movafest. I si ets una empresa o entitat i cerques personal, inscriu-te a la fira. Troba tota la informació a la web de la Mancomunitat Pla de Mallorca. Aquesta és una acció del programa SOIP Desenvolupament Local. T'esperam!
Que no sigui per allò obvi, que no sigui per Llull, Miró o Barceló. Que no sigui per la mescla de civilitzacions i la seva immensa empremta als seus carrers, a la seva arquitectura, a la seva música. No cometem l'error de triar el camí fàcil, de dur la cultura allà on es senti còmode. Duguem-la allà on la llum il·lumina el que brilla, on és de tothom, però no és de ningú. Duguem la cultura a un lloc on encara es pugui inspirar.
IB3, mitjà oficial de Palma 2031. IB3, amb la cultura. No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va a la Formentera. Despertat de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur.
Bon vespre, xiuxuelos. Dedico aquesta cançó mitiquíssima de APM a la meva germana que està a punt de proposar-se en matrimoni com un petit xiu-xiu. Espero que la disfruteu i que rigueu una estona. Spěchám proto riskuji, projíždím přes Moravu, řádí tam to strašidlo, vystupuje z bážin, žere hlavně pražáky, jmenuje se Jožin. Jožin z bážin, močálem se blíží, Jožin z bážin, k vesnici se blíží, Jožin z bážin, už si zuby brousí, Jožin z bážin, kouše sa jerdousí. Na Jožina z bážin, koho by to napadlo, platí jen a pouze práškovací letadlo. Projížděl jsem dědinou, cestou na Vizovice, přivítal mě předseda, řek mi u Slívovice, živé...
Ai, aquestes dedicatòries que mos agraden, ja ho sabeu, mos podeu enviar la vostra dedicatòria a qui li vulgueu dedicar una cançó per la ràdio amb un àudio a través del nostre Instagram, @xiuxiu.ib3, i si no, per un àudio de WhatsApp. Anes, ara t'ho diré, espera que no ho tenia preparat, avui estic molt despistada.
No passa res, per això estic jo, per sostenir-te quan caus. 646-93-4501. 646-93-4501. El WhatsApp d'IB3 Ràdio.
I tant, moltes gràcies, Xavi. Un àudio, mos ho contau, mos ho passam molt bé amb aquestes dedicatòries, però vos hem de dir que me sap greu, artistes de les Balears, el càsting ja està tancat. És així perquè la petició que havia fet el Teatre Pereira d'Eivissa a la recerca d'artistes, de presència escènica, de professionals, ha estat un èxit. I segur que mos ho contaran a Gala Robles, que és coreògrafa del Dinner Show. Hola, bon vespre, Gala, com anem?
Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por recibirme.
Gala, ha sido un éxito este casting, ¿no?
Lo ha sido.
¿Qué buscabais exactamente?
Pues mira, estábamos buscando muchos artistas de diferentes especialidades porque estamos creando un espectáculo de cero y necesitamos todo tipo de perfiles. Entonces, ayer fue un éxito porque se presentaron muchísimos artistas con mucho talento y estamos muy felices del resultado.
¿Se puede decir que cuál es el plan?
Bueno, te puedo más o menos contar, estamos haciendo un dinner show, que es una cena espectáculo, y le estamos dando una temática cabaret, que es la esencia que le queremos dar para hacer representación de la arquitectura interna que tiene el teatro con tanta historia y que nos inspira a irnos hacia otra época, mezclarlo con la actualidad y crear un bonito cabaret donde esperamos que las personas que vengan a vernos no se queden indiferentes.
Claro, presentasteis un... Bueno, abristeis un casting, se presentó un centenar de personas. ¿Cuánta gente ha presentado su propuesta ante el Pereira?
Pues mira, los emails que hemos recibido han sido creo que unos 530.
De unido. Wow.
Y sí, ha sido una acogida muy importante, muy bonita. Estamos muy felices. Y físicamente, presencialmente, han venido casi 100 artistas el día de ayer. Uh-huh. Sí.
¿Y de todos estos, con cuántos os habéis quedado? Es decir, ¿cuánta gente formará parte del elenco del Pereira?
Pues en el formato dinner tenemos unos 20 artistas, pero habrá sorpresas. Hasta ahí puedo leer.
molt bé. Gala, clar, el Teatre Pereira té molta fama a Eivissa. El teatre és una institució, sí.
Sí, efectivamente. Somos conscientes de ello y estamos trabajando para que así siga siendo. Uh-huh.
Porque para ti, ¿cómo es la importancia del teatro Pereira?
Pues mira, te cuento. Yo conozco la historia de siempre. Hace 15 años que llegué a Eivissa y la isla me acogió como si formara parte de ella. Entonces, el teatro es un teatro histórico, es un espacio cultural emblemático de la isla y tiene 125 años, con lo cual han pasado todo tipo de espectáculos, de artistas, ha habido cine, arte, todo tipo de entretenimiento. Entonces, es un lugar muy importante para mí, como amante de la isla, como hija adoptiva que me siento, es un paso importante en la carrera de un artista estar y formar parte del espectáculo de la historia del Teatro Pereira.
I tant. I ara serà possible per altres artistes, gràcies a aquest càsting, que ja està tancat perquè ha tingut una llau de peticions per voler formar part de l'equip de Teatre Pereira. Així que, Gala, moltes gràcies, molt d'èxit, vendrem a veure vos aviat.
Ahí os esperamos. Muchísimas gracias a vosotros.
Adéu, gràcies.
Chao, gracias.
Xavi, Jordi, si vosaltres vos haguéssiu d'apuntar en aquest càsting, què haguéssiu fet?
Jo ridícul.
Però no volia ser artista, tu, en qualque moment de la teva vida?
No en sabria.
A mi m'hauria agradat aprendre a fer cucabeles i coses d'aquestes, però m'assusta massa com per intentar-ho.
És que jo crec que hi ha molt d'artistes frustrats.
Bueno, frustrats.
Frustrats o no?
Oh, sí.
Heu volgut ser mai artistes?
Hola, com va? Soc en Mateu, un de Sant Ferriol. I volia comentar que la meva professió frustrada va ser a fer feina. Així que jo, de petit, sempre havia somiat fer feina en aquest món. però no és tot el que relueix. Vaig estar fent feina un temps, perquè ja hi posava hores, esforç i molta il·lusió. Però cada final de mes era una incertesa. Més que res perquè en el món de l'art no sempre basta fer-ho bé, ja que necessites oportunitats, estabilitat i poder pagar el lloguer sense patir. I més avui en dia. I això no sempre arriba. I res, al final vaig deixar de fer feina. I no perquè he deixat d'estimar-ho, sinó perquè m'estava cansant de viure amb por. I això és el que fa mal. Però bé, la qüestió és intentar-ho. Vinga, que vagi bé. Una abraçada a tots.
Senyores i senyors, benvinguts al circ.
De xiu-xiu.
Te queda molt bé, podries fer això.
Veu d'així?
Senyores i senyors, benvinguts a l'espectacle.
Nins i nines de totes les edats i balears.
Que comenci.
L'espectacle xiu-xiu.
Demana si cerquen presentador.
Ah...
Hola, som en Silve de Ciutadella i jo de petit sempre he volgut ser actor i jo vaig estudiar interpretació, de fet vaig començar a estudiar interpretació, vaig fer uns anys, jo em pensava que ho feia molt bé, però en tos d'art dramàtic me van dir fiat, lo teu és art patètic. Així que ho vaig haver de deixar. Després de la vida m'ha duit per altres camins, vaig fer animació turística i vaig poder pujar dalt d'escenaris i representar altres papers. I sempre que he pogut, aquesta vena artística, he pogut fer alguna cosa tant damunt d'un escenari com enmig del carrer. Per tant, frustració no la tenc. Jo crec que tota la part dura de la professió no l'he viscuda, només he viscut la part més polida. No és una frustració ben bé, però bueno, sí que m'hagués agradat tenir una carrera d'actor. Però bueno, qui sap? A lo millor la cinquantena ara m'arriba el moment. Ah, vés a saber.
Yo sé que me critican, me consta que me odian, la envidia les corroe, mi vida les agobia. ¿Por qué será? Yo no tengo la culpa. Mi circunstancia les insulta.
Ay, aquestes artistes... No m'agrada dir frustrats.
No, artistes que no, que per X o per Y no han pogut ser artistes.
A veure, en Silve Pons, per exemple, és un artista en si mateix.
I jo
vull dir que...
li he dit, Silve, en aquell que te va dir que feia ridícul, una cosa no és cool.
Exacte. Mira què ha dit en Álvaro. Endeu-nos, he atret 6.
Mira, a Rosalia, li digueren que no.
Bé, i tant d'altres.
I tant d'altres
que no coneixem.
I tu què t'ha agradat ser?
Jo, ballarina de cabaret, m'hagués agradat, ara que no Gala mos ho ha dit.
I d'endavant. Mai no és tard.
Que m'has de dir.
No ho sé. Tu fes el que vulguis.
Quizá la culpa es mía por no seguir la norma. Ya es demasiado tarde para cambiar ahora. Me mantendré firme en mis convicciones. Reforzaré mis posiciones.
IB3 Radio es participación.
El fantasma de la ópera llega a Mallorca. Vive la pasión, el misterio y el amor prohibido de esta historia que ha conquistado al mundo. Del 27 de febrero al 8 de marzo en el Auditorium. Compra ahora en musicalelfantasmadelaopera.com. Mallorca, no te lo pierdas.
Benvingudes i benvinguts, què tal? Com esteu? Com sabeu, això és l'Eclèctic. Vos acompanyem de dilluns a dijous entre les 11 del vespre i la mitjanit per a tancar una jornada amb una de les millors coses que existeixen, la música.
De dilluns a dijous tenim totes les músiques.
La bona música, aquella per la que es paga trencar el silenci, i també sabeu que aquí la podeu sentir com no sona a altres bandes.
Eclèctic, amb Ferran Pereira.
Vespre Balears, som en Xema Font, vos donem la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con tutsis, la ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? O on estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
Aquestes hores, xiu-xiu, és hora de classe, perquè arriba el nostre professor random, l'únic que, per mostra d'autoritat, té un carnet falsificat de l'FBI.
El professor més aleatori.
Xavi Pou, bon vespre.
Bon vespre a tots, com esteu?
Molt bé.
Aquí, intentant ser artistes un dia més.
Intentant ser artistes, molt bé. I de què ho he après per ser artistes? Ja ni faig la dissimulada, endavant.
Que te poden dir molt de pics no, però si te diuen un sí, que ja paga la pena.
Sí, a mi que m'han tancat un càsting i que no podré ser mai ballarí a Eivissa.
Ni amb el càsting, Jordi, me sap greu.
Pobret, tu què saps?
Home, tens casa a Eivissa.
Ah, però...
Segurament qualque oient no t'acolliria, però. Clar que sí. Tots som una família aquí.
Això sempre.
Sí. Idò, i... M'he quedat impactat amb aquesta declaració. Bé, jo avui he vengut amb una nova carta d'un alumne que me demana la següent. O sigui que anem a llegir-la, per favor.
Hola, professor. Som en Biel de Buscastell, tenc 15 anys i els meus papàs m'han inculcat els valors de l'esport. Sempre m'he entrenat per ser millor persona a través de qualsevol disciplina, sigui natació, arts marcials o escambrí. Seguia amb molta afició els jocs d'hivern, però quan vaig saber que a la Vila Olímpica s'havien acabat 10.000 preservatius en 72 hores, se me va caure l'ànima en els peus. 72 hores! 15 vegades més que el que dura un camió de paraigües gratis a una fira de turisme. I aquests se suposa que són esportistes d'èlit. Se m'han caigut aproximadament 2.900 mites repartits en 90 països i 16 disciplines. Vull renegar dels esports tradicionals, però abans vull trobar alternatives. Quines hi ha?
Estimat Biel, vull respondre't, sa vida és un procés de decepcions. Pensa que per cada un d'aquests atletes que pot semblar que t'han traït, ets un poc madur i estàs més a prop de pagar sa pensió a gent gran com jo. M'agrada que no reneguis dels esports, ja saps què diu sa dita. Quan un nedador dona s'esquena a l'esport, és que el que està fent és papallona. Perquè no perdis el teu esperit d'esforç, t'he duit un parell de frases que vull que tinguis en ment. La primera és de Mike Ditka, entrenador de futbol.
No saps un perdedor fins que es deixa d'intentar-ho.
Que aquí la meva pregunta seria, i si intentes ser un perdedor, però llavors te rendeixes? No ho sé. Una altra frase de Jiddu Krishnamurti, filòsof.
L'autèntic aprenentatge es produeix quan s'acaba l'esperit competitiu.
Que és el típic argument per no haver d'esforçar-te en un esport. Jiddu, educació física necessita millorar. Sam Levinson.
No miris el...
Presentador i escriptor, va dir. Lo bé que anava a la coreografia.
Sí, anava increïble, com un rellotge.
Estava sortint superbé.
No, feia moltes ganes de llegir-ho.
No miris el rellotge. Fes el que fa. Segui endavant.
Que jo diré una altra cosa que fa de llotge. És estar absolutament obsolet per lo que és el mòbil. No sé jo si posaria aquest com a exemple per saber lo que has de fer. Avui al Lots volem xerrar d'un tema que és esports, que si no són coneguts, pentura és que tenen el seu motiu.
Instagram, la estrella de la fe.
El primer esport que no és conegut i Pantura té un motiu és chess boxing. Pantura és la millor combinació que he trobat fins ara. Una persona que va dir què poden fer, agafant-se boxa i què fa... La meva pregunta és, què varen dir? Varen agafar la boxa i varen dir afegim escacs o varen agafar escacs i varen dir aquí fa falta una mica de boxa.
Això me pareix que varen agafar escacs, que potser no és tan dinàmic, no? Que, que te pot passar hores mirant a dues persones pensar i varen dir, idò, que s'apeguin.
Ah, varen dir.
I així, el manco, guanyam un poc, no?
Varen dir, no és televisiu, aquí necessiten que se fotin d'hostes. Sí, me quadra bastant. Bé, crec que la combinació està molt ben triada, perquè això és un fet que hi ha una sinergia aquí. La pràctica d'un esport afecta l'altre. O sigui, si te poses la que diria, si poses la boxa en el costat de qualsevol esport, també l'afecta. Vull dir, la boxa t'afecta, fais bot de pèrtiga, escacs o a posar cares guapes. És com les carreres de bordatges, però sense alcohol. Com funciona aquest chess boxing? I d'ahir hem dit bé, és escacs i boxa. S'alternen rondes d'escacs i de boxa de 3 minuts cada una. 3 minuts d'una, 3 minuts de l'altra, 3 minuts de boxa, 3 minuts d'escacs, amb un minut de descans cada dues. Això sí, se comença, per lo que sigui, per ses escacs. Un màxim de 11 rondes.
Això és un exercici físic absolutament innecessari.
Innecessari, però m'agrada perquè allò que diuen que el meu esport cultiva cosiment, en aquest cas és real.
A veure, si existeix un esport que ja n'han xerrat aquí moltíssim, de jocs d'hivern, que és disparar...
De tota la setmaneta amb el joc d'hivern.
Disparar i anar a esquiar és el mateix.
És més avançat.
Però boxa i escacs.
Boxa i escacs.
No me sorprenia de dir aquest esport.
Però un és una miqueta de... Podries ser un sicari i te servirien tots dos... Es de disparar i sortir corrents, però el de boxa i escacs no te serviria per lo mateix. No té una utilitat en el món real.
Clar, però aquí, si posen a un jugador d'escacs professional i a un que fa boxa professional, qui guanya aquí? Entenc que és que fa boxa, no? Perquè qui? El destrossa.
Clar.
M'he escapat, li deixa funcionar en qualque moment.
Però és molt curiós aquest joc, perquè és exercici mental contra el físic. És a dir, i la pregunta de totes, sap un jugador de boxa jugar a escacs?
Home, si l'ha practicat...
Sí. Han de practicar les dues coses.
Era un estereotip, sí. Havíeu de riure.
La cosa és que, clar, aquí lluites el moment mental, amb l'esforç mental, contra l'esforç mental. Ja s'hauria d'intentar aconseguir una manera que fos jo juc a escacs i tu jugues a boxa, però i m'ho estic enfrontant a l'hora.
Això és fantàstic, molt bé teoritzar, però jo encara no visualitz com se practica aquest esport.
I mira, t'asseus en una cadira, mous un parell de peces durant 3 minuts...
Ai, quan mates...
T'aixeques... No, quan passen 3 minuts, t'aixeques...
Ah,
i comences a donar-te galtades.
Molt bé, bé, això està molt bé.
Pantura vol demanar-ho. Com se guanya en això? Se guanya de diverses maneres. Pots fer escac i mats en els escacs, que clar, la primera ronda és d'escacs. Pots guanyar directament si fas un escac i mat en 3 minuts. Si no guanyes en els escacs, se guanya amb un KO a la part de boxa. No val fer el son de bé, per exemple, guanyar amb un escac a la part de boxa i amb un KO a la part d'escacs. Aquí no anirien bé. Si hi ha empat en els escacs i a la boxa, se decideix la boxa. Si la boxa acaba en empat, guanya qui ha fet menys faltes o qualcun dels dos esports. I si tot així i continua havent un empat, directament, això ho diu la pàgina oficial, guanyes qui té les negres. No s'ha matat suficient per decidir un sistema que sigui tot, que contempli tots aquests moments. Com va sorgir? Segurament vos estaré demanant. Això va ser una invenció d'un dibuixant de còmics. Però no va ser com a esport, sinó que va ser una idea per en els seus dibuixos, i després un artista, que era Jeper Dubing, el va adaptar amb una performance, i algú va dir, escolta, i si això... Mos ho prenem en sèrio i creem un esport. I d'aquí va sortir el chess boxing. Un esport que, per si vos ho demanau, té una federació a Espanya. O sigui que estàu atent de
portar-ho. No, jo m'ho crec, eh?
Jo, si ara ets als Olímpics adaptessin aquest esport, jo el veuria segur. O sigui, m'apareix superinteressant.
Jo segurament també.
Però jo crec que hauria de ser d'hivern, en la qual hauríem de fer a fora, que Pantura, per escar molt bé, per la boxa, no acaba de ser la seu fer on te seneu. Per si teniu més curiositat sobre aquest fet, hi ha una sèrie, però no això no és d'ara, és del 2012.
D'aquest esport?
D'aquest esport. Una comèdia, en Nana Castillo, que s'aprenia una miqueta broma, sí, i en Miguel Campos de la Revuelta, que si el vol veure com
Ostres.
Era, a banda s'atractiu, i d'ahir i pot pegar una mirada en aquesta sèrie. És molt guapo, ara.
Molt bé.
Tengo la camisa negra, hoy mi amor está de... Hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu embrujo. Hoy sé que tú ya no me quieres y eso es lo que más me hiere. Que tengo la camisa negra y una pena que me duele. Mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira. Qué maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré por beber el veneno malevo de tu amor. Yo quedé moribundo y lleno de dolor.
¿Por qué m'ho has posat la camisa negra, Xavi?
La camisa negra.
La camisa negra. És bona, aquesta cançó.
És bona, aquesta cançó, i està relacionant el següent esport. Amen. Mal que no ho penseu, perquè va de camises. Extreme ironing. Planxat extrem.
M'encanta i estic segura que no seràs l'única que li agradarà aquest això. És molt difícil planxar camises.
És molt difícil planxar camises.
Ha de ser una tècnica.
Ha de ser una tècnica, però això ja és normal. Imagina't en condicions extremes. Aquest esport és com agafar, planxar i convertir-ho en Nivea for Men. És com, no, escolta, això és damos aquí. Té dues versions. Sí, sí, sí.
Però planxar no és de dones.
Planxar, no, no, no.
No, diu per Nivea.
No, no, no. Ah.
Perquè s'anunci de Nivea for Men, no?
Sí, exacte.
No, un home allà,
no, és com estar Nivea i anem a fer-ho extrem.
Va, hi ha dones, en aquest esport.
Hi ha dones. Ah. Algunes. N'he vistes poquetes, però...
El que vull dir jo és que planxar ho ha de fer tothom.
Efectivament. Així és, per favor.
Estan d'acord en aquest programa.
So,
si duis camisetes, no importa tant, però si duis camises, quan vendria?
Bé, jo fins fa molt poc no tenia planxa.
Jo tinc fa servir aquella essa de vapor. Se vaporeta,
sí,
que li
però
diuen.
No va tan bé, eh?
Me no deixa planxadíssim, com si fos una planxa d'aquestes precioses i precises, però...
Jo estic somiant en separat que te planxi tot automàticament i no vagis de fer tu.
Se diu secadora.
Se diu secadora.
No.
Sí.
No te deixa fer un...
Se de secadora poses es modo listo para llevar i te planxa.
Però aquesta t'estorba molt.
Sí, no, i a més no és bo per segons quins teixits.
Fantàstic.
Bé, és a dir, nosaltres suspendríem en aquest esport.
Sí, no,
suspendríem
clarament
en aquest esport perquè aquest esport no basta en planxar, sinó que s'ha de fer en condicions extremes. S'ha de fer, per exemple, uns exemples que tenim és entre dos cims d'una muntanya amb un peu a cada una. Això s'ha fet en plena carrera sobre una taula de surf penjats com fent puenting o botant entre dues cames elàstiques. Tot això amb una taula de planxar, una camia i fent-li així com puguis. Si teniu preguntes sobre com se va arribar a originar aquest esport, hi ha dues versions, no acaben d'aclarir quina és. Una versió diu que se va inventar l'any 1997, quan en Phil Shaw, que era un esportista extrem, tenia moltes feines de casa per fer, i va preferir-se anar d'escalada, perquè era un irresponsable, però, com en el fons era un responsable, va decidir no deixar de banda la seva responsabilitat i se'n va endur la planxa a l'escalada. I aquí va començar una tradició que va fer i va dur cada vegada més en band. Una altra versió. Anys 80, un esportista que es deia Tony Hayam, que estava fart de veure el seu cunyat planxant en allò més insospitats, per exemple, amb una acampada. Així que se'n va endur la planxa ell per riure-se'n d'ell a totes bandes. Per exemple, se les enduia ja no en una acampada, sinó quan estaven pujant les muntanyes, sinó quan estaven escalant. Va contar la història a un grup de motxileros de Nova Zelanda i els va entusiasmar la idea que ho varen començar a pregonar com si fos un esport de veres. No sé quina teoria vos agrada més. La cosa és que aquí, efectivament, hi ha molt d'homes. Per trencar una miqueta amb el tòpic d'homes, dones, qui planxa,
sí.
Està guapo.
Sí, no se trenca del tot el tòpic, clarament, no. Perquè això és un esport... I clar, tornàvem a estar en les mateixes, però bé.
Efectivament.
S'ha quedat difícil.
És una miqueta com que els homes per planxar necessiten que planxar hi hagi competició. No?
Sí, exacte.
Bé, sigui que en sigui l'origen, l'any 2002 se va fer el primer campionat internacional d'Extreme Ironing planxat extrem a Baviera, Alemanya. Hi varen competir 12 equips, dels quals 3... eren del Regne Unit i me sembla una miqueta lleig, la veritat.
Mira, jo estic en la boca oberta de saber que existeixen esports així, però això és real?
Això és real i s'ha fet.
I per què no han anat en el joc d'hivern?
Perquè Pentura no se'ls acabaven de prendre del tot en sèrio. Pentura no estan del tot desenvolupades ses normes.
No tornaré a entrar en el tema d'estup.
És que dur tot com un martellet. Dilluns, joc d'hivern. Dimarts, joc d'hivern. Martellet.
Però han estat els col·laboradors que tots han volgut xerrar de joc d'hivern.
Però que m'ha agradat molt i que està molt bé, però jo no comparteixo entusiasme.
És que quan hi hagi un bobsleigh, que escolta, que se llevin tots els altres temes.
No, si no m'ha parès, curling, tot, tot, tot.
Sí, tot, tot.
Bé, la cosa, categories d'aquesta competició d'Extreme Ironing, hi havia categoria urbana, categoria en bosc, categoria planxar en riu, categoria planxar en una paret d'escalada i categoria planxar freestyle, com tu vegis. Jo, per meu gust, hi falta planxar en caiguda lliure.
Segur que hi ha algú que...
Això hi havia un joc de la Wii que feies això, planxaves mentre que... Sí.
M'assembla increïble que...
Locura esportiva, se deia.
Sí, idò, a banda que sortir d'aquest joc de la Wii, ja era un esport.
Idò, és que clar, ho degueren treure d'així. Què te penses, que els de la Wii s'ho han inventat? Ho han tret d'allà, clarament.
No, clar, és que el que diuen, que tu per fer art t'has de fixar el que hi ha al teu voltant.
Clar.
I però aquesta persona devia haver acabat tota la resta de coses per acabar-se fixant amb Stream Ironing.
Exactament.
Un dels creadors, un dels presumptes creadors, va tornar l'any 2015, 11 anys després, ho va fer amb la seva dona, que també se la veu planxant en un bosc, per aparèixer a un reportatge de com planxaven enmig d'un riu amb una excursió. S'han fet un reportatge d'ells dos junts, i jo crec que hi ha gent que té un àlbum de nostres preciós, i aquests dos tenen la BBC, que els hi ha fet un reportatge planxant a les fonts ufanes.
Bàsicament.
Això sí, tot el que sabeu, tot el material que pogueu trobar a internet, veureu que les planxes són de cable i, com vos podeu imaginar, una planxa enmig del bosc no la tens endollada enlloc. O sigui, esports extrems i postureig, una relació feta per durar, com la boxa i els escacs.
Bravo! Bravo!
Molt bé, de Xavi Poumem, què més hi ha?
Què més tenim? Ludosport, que aquest és l'exemple de com es nom, de vegades no se correspon a la cosa.
Jo però és dic, divertit, així.
Jo vols dir Ludosport?
El lúdic, el manco.
Exacte. Lúdic, el manco. Però si jo vols dir Ludosport, en què creus que consisteix?
Un esport...
Un esport lúdic, és l'única pista
jocs
que
de taula.
Podem
jocs de taula. Jo diria, fins i tot, que és el contrari del joc de taula. I la música us hauria de donar unes pistes. És l'esport d'enfrostar-se amb sable làser de la Guerra de les Galàxies. M'imagino que, per lo que sigui, no deuen tenir els drets, com per poder dir això, i li han posat l'esport. L'esport, a mi, personalment, crec que no enganxa gaires noms en la cosa. És com culturista o consomer, que no acaben de ser el que t'assembla per la paraula.
Ara t'has emocionat tant, t'has quedat sense veu.
M'he quedat sense paraules, sense saliva ni sense aire. És un esport arribat d'una galàxia molt llunyana. Se converteix la part més espectacular de les pel·lícules de Star Wars en realitat. I l'esport està basat en combats amb espases de llum per demostrar que ben bé el mateix que en el cine tampoc acaba de ser.
Clar, aquests els veus, a part de la mà, i després tenen una escola, a plaça de les columnes, tenen una escola.
Efectivament, tenen una escola per allà. Crec que, de fet, crec que és per davant més per davant de la Creu Roja a Palma, ara no estic segur. Però bé, qui vulgui s'hi pot apuntar. No són espases làser real, han de dir. Això que ho sàpiga tothom.
És que tot el lot petita ha tingut de son i tenir una espasa làser.
Sí, és vera.
I tenim una espasa amb llums que, si fa no fa, te serviria com el mateix. Jo no voldria tenir una espasa làser a casa perquè se m'acauen els gerdes de casa. No, se m'acaba una espasa làser i fer-li alguna cosa en el veïnat de davall. No sé voltes, però és que, a més... Jo passaria molta pena d'estar amb una espasa de llum, una reproducció, pegant tocs a una altra, ja passaria una penada que se me rompés. Tot i que sigui una reproducció de plàstic feta per durar i en leds. Bé, això és com, per exemple, ells el que fan és quan agafes un pal i fas veure que una espasa i d'allà fan el que tu t'imagines que fas en aquell moment. És acrobàtic, una miqueta s'esport de flipar-se. Si té alguna cosa dolenta és el nom, però sí. Hi ha Federació Balears.
Sí? Sí. No m'ho crec.
Hi ha Federació.
Això ho has contrastat?
Això ho he contrastat. Hi ha precisament l'escola a Palma. Així que si voleu saber més detalls, també he vist que hi ha normes especials per al ludosport, que això pentura, però no tots els colors se'n maten i tots els sables han d'estar ben regulats, per exemple, han d'aguantar temperatures de més 5 a més 35 graus en situacions d'entre el 20 i el 70% d'humitat. O sigui que us podeu imaginar que això està tot pensat.
Jo vull saber que entre l'udosport, la planxa i els escacs i boxa, quin vos animaríeu a fer?
Jo...
A com patir?
Sens dubte és l'esport.
Sí.
Sí, és més tranquil·let.
Jo m'agrada molt els escacs, però la part d'esboxa me tira bastant cap enrere.
Jo no t'hi vaig, Jordi, amb esboxa.
Bueno.
No per res, és perquè és molt tranquil.
Bueno, però després pot haver sorpresa.
Uepa! Molt bé, Jordi.
Pot decidir practicar mig esport i quedar-te a la meitat, i quan tu intentes fer s'escac a la primera
no,
ronda
no
d'escacs...
Dos, no? Eh? Un que fa i boxa i s'altres escacs no... Es...
Home, jo crec que... No,
clar, millor molt en els escacs per guanyar els tres primers minuts sempre.
Exacte. I si no, i no quan t'arribis a boxa, t'ardendeixes. Mm-hmm. A la primera, a segon un.
Sí.
Es boxa... bé, no, no farem apologia aquí del boxa. Jo me quedaria amb els de planxar. Jo som molt bona planxant, vos ho dic en sèrio.
Però si haguessis de posar un peu a una muntanya, l'altre una altra... Ah, imagina't un temporal dins d'una barca, un temporal de planxar. Mm-hmm. Escolta, ni de pas, te barallar en ses espases. Rius un poc.
M'has convençut.
Ja està.
Ludo, esport. Gràcies, Xavi Pou.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fins la setmana que ve. Bon cap de setmana. Una segona i tornem. Segona, 4 minuts. 4 minuts.